El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Esperem que aquesta setmana ja el temps ens doni una treva i puguem veure el sol, perquè no sé vosaltres, però jo estic una mica farta de tants núvols i tanta pluja. El programa d'avui, per cert, el començarem parlant d'Alzheimer, de temes seriosos, però atenció també perquè tenim entrevistes molt interessants i descobrirem, entre d'altres coses, la història d'una jove amb una al·lèrgia molt poc comuna que us cridarà l'atenció i segurament no haureu sentit mai. Primer, però, comencem parlant d'això, com us deia, de l'Alzheimer, i després anem avançant. I ara volem parlar de que especialistes de la UIC de Barcelona adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i insisteixen en la seva detecció precoç. Asseguren que, tot i ser la forma més comuna de demència neurodegenerativa, se sol diagnosticar massa tard i la meitat dels casos de demència es podrien prevenir actuant sobre diferents factors de risc. A més, encara que no hi ha cura per l'Alzheimer, segons alguns fàrmacs aprovats als Estats Units, al Regne Unit, al Japó o a Israel, han demostrat per primera vegada alentir aquest progrés del deteriorament cognitiu en un 27 o 35% en fases precoces de la malaltia. Sobre el tema li volem preguntar avui a la doctora Montse Alegret. Doctora Alegret, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres. Clar, estem parlant de l'Alzheimer, no?, que malauradament a dia d'avui encara no té cura, però tot i així dieu, no?, i denuncieu des de la UIC que està infradiagnosticat, oi?
Exactament. De fet, és molt important que davant de qualsevol dubte de la memòria que un s'avaluï. O sigui, vagi al CAP, que ho consulti al seu metge de família i que li derivin a una unitat especialitzada.
Uh-huh. Quins són aquests factors de risc als quals fèiem referència?
Sí, aquest any mateix s'han publicat 14 factors de risc a la revista que té el prestigi, que és el Lancet, i refereix que, de fet, és sobretot la hipertensió, el fumar, l'obesitat, els símptomes depressius, la inactivitat física, la diabetes, l'excés d'alcohol, sí, també lesions traumàtiques cerebrals, la contaminació, la pol·lució, vaja, i que mantenir-se, doncs, que no estigui socialment actiu, o sigui, és molt important la socialització. I el nivell d'escolaritat, que en això sí que podem influir en la gent jove, no?, que vagi a la universitat, que estudi tot el possible, perquè també és un factor protector en un futur.
Mm-hmm. I és possible previndre una mica aquesta malaltia?
Sí, exacte. De fet, hi ha les recomanacions que anirien en aquest sentit, són generals de salut, de fet és promoure la salut, i seria mantenir la pressió arterial, glucosa i colesterol en nivells adequats, seguir una dieta saludable, dormir almenys 7 hores seguides diàries, no fumar, evitar l'ús també excessiu d'alcohol i mantenir-se físicament, socialment i cognitivament o mentalment actius. També evitar la contaminació atmosfèrica, sí, freqüentar espais verds i blaus, com està realment demostrat que disminueixen els símptomes d'ansietat i depressius. I, de fet, seria, doncs, anar a la muntanya, veure el mar, rius, i revisar periòdicament la visió i l'audició, perquè és important que estiguin controlats i corregits.
Clar, tal com vosaltres assegureu, la detecció precoç és crucial en una malaltia com l'Alzheimer, no?, per tal de poder-la agafar a temps i tractar-la en certa manera.
Exactament. Perquè, de fet, quan una es fa conscient de que pot tenir un problema, aleshores ja prens mesures per prevenir, no?, l'inici d'una demència. si el detectem molt precoçment, doncs aleshores podem alentir o inclús prevenir l'inici de la demència. Però és molt important la detecció precoç. De fet, a ACE també hem creat una prova de memòria, que és el Face Memory, i que un el pot fer fins i tot a casa. I és amb aquest objectiu de detectar precoçment fins i tot les persones que potser no tenen el moment per anar a consultar-ho al CAP, no?
Mm-hmm. Clar, parlem, ara comentaves això d'Àsia, però hi ha molts països, no?, on s'ha demostrat que hi ha algun factor, no?, que ralentitza aquest deteriorament cognitiu en un 27 o un 35%. Què és el que tenen aquests països d'especial i què és el que han pogut descobrir, diguem?
Hi ha uns fàrmacs que són que van en la línia en què disminueixen la proteïna amiloide que està acumulada excessivament en els pacients de malaltia d'Alzheimer, i aleshores sí que hi ha assajos que indiquen que ha hagut aquesta millora i ja en alguns països s'ha acceptat. Doncs Europa encara està en aquest procés d'acabar de validar-ho i acabar de fer algun estudi de rèplica que permeti, doncs, dir que realment no té efectes secundaris, malgrat aquesta millora que es troben alguns pacients, no? Com s'han trobat alguns efectes secundaris, estan acabant de valorar-ho, no?, per si s'aprova a Europa i a Espanya.
Mm-hmm. Tindrem...
Esperem que en un futur proper, clar, són tractaments modificadors de malaltia d'Alzheimer, i aleshores esperem que en un futur molt proper ho tinguem aquí a Espanya.
Clar, tindrem... Creieu, segons la vostra opinió, que tindrem d'aquí poc temps, no, en un futur proper, com comentes, doncs un tractament, no sé si fins i tot una cura, seria possible això?
Encara cura no, però sí que permet ralentir l'evolució, i si està, doncs, tractat en unitats especialitzades, doncs també es pot valorar que no hi hagi cap efecte secundari i pot estar el pacient ben tractat. Per tant, sí que cura encara no, però sí modificadors de la malaltia.
Uh-huh. Perquè ens posem en el cas, no? Tots coneixem segurament algú que hagi patit la malaltia, però en el moment en el que ens donen el diagnòstic, no?, que diuen que, doncs, sí, un familiar o nosaltres mateixos tenim Alzheimer, què és el que hauríem de fer? Quins serien els primers passos per tal de, doncs, intentar millorar en certa manera doncs, aquest diagnòstic o evitar que vagi tan ràpid com va en alguns casos? Què és el que hauríem de fer abans de res?
Clar, una vegada ja s'ha donat el diagnòstic és perquè ja ha consultat especialistes o una unitat especialitzada en deteriorament cognitiu o de malaltia d'Alzheimer, i per tant recomanaran si cal un tractament farmacològic, si cal estimulació cognitiva, que també ha demostrat que millora les funcions cognitives i també l'estat d'ànim, i aleshores seguir unes pautes com podrien ser estimulació cognitiva, fer algun curs que li agradi, informàtica, tot el que és estimular. O sigui, també, doncs, els viatges, reunir-se amb amics, o sigui, evitar l'aïllament, i aleshores, doncs, que els professionals donaran unes pautes o recomanacions que aleshores seran completes, no? Fins i tot la dieta o reduir l'accés d'alcohol, depenent del cas, doncs li donaran les pautes farmacològiques, estimulació cognitiva, etc.
D'acord. Clar, al marge d'aquests tractaments existents dels que parlem, sí que és cert que especialistes no coincidiu en la idea de que la intel·ligència artificial està contribuint també a analitzar aquestes dades clíniques, no? aquests tractaments, aquests diagnòstics. En aquest cas, ajuda, no?, també els avenços en la tecnologia.
Exactament. La intel·ligència artificial ens permet tenir una eina que ens permet ajudar a explorar grans volums de dades. O sigui, tenim dades clíniques, demogràfiques, que si l'edat, el sexe, l'escolaritat, cognitives, neuroimatge, biomarcadors, o sigui, l'analítica, totes les dades de ressonància, i totes aquestes dades, totes juntes, podem analitzar-les mitjançant la intel·ligència artificial i poder detectar en fases més inicials de malaltia d'Alzheimer. Aleshores, que ens permet detectar els canvis més precoç i saber quins són també aquests canvis en els que ens hem de fixar a l'hora de diagnosticar. Mm-hmm. Però, no obstant, no hem d'oblidar-nos que hem de tenir una atenció, o sigui, hem de prestar una atenció completa, multidisciplinada als pacients, sobretot també no perdre de vista la part humana, no?
Exacte.
Aleshores, que tinguin una atenció integral al pacient i als seus familiars també. Mm-hmm. Aleshores, incloure neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i treballadors socials en tot aquest acompanyament, no només el diagnòstic, sinó en l'acompanyament de l'evolució.
Clar, familiars, metges, no?, i psicòlegs, tot l'equip que hi ha al darrere deu formar també part d'aquesta recuperació, entre cometes, no?, deu ser una part molt important en l'evolució de la malaltia. I, de fet, un fet que també, doncs, és positiu en aquest cas, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, és que l'any 2017 l'Organització Mundial de la Salut ja va definir aquesta malaltia com una prioritat, no?, de salut pública, i això, doncs, va començar també a accelerar els processos de l'augment de la inversió en programes de detecció precoç, com comentàvem abans, i això, clar, ha comportat un augment dels casos, però no perquè s'hagi intensificat la malaltia, sinó perquè es coneix molt més, oi?
Exactament. Això ens permet detectar-ho de forma més precoç, per tant, tenim més casos, però sí que és també cert que la població està envellint, una mica també per l'efecte del baby boom, no? Aleshores, això també contribueix que hi hagin recentment més casos, ja que l'edat és el major factor de risc de la malaltia d'Alzheimer. Per tant, és una combinació de les dues, no? Més recerca i més incidència, i de fet també conscienciar la població que s'ha de valorar, per tant detectem més casos, però també estem davant d'una població que està més envellida i per tant hem de fer molt... donar molta rellevància a que és important la detecció precoç de malaltia d'Alzheimer. Quan abans millor, per començar ja a tractar-ho.
Uh-huh. A vegades veiem casos de gent jove, no?, als quals els agafa molt aviat la malaltia, però normalment en quines edats és quan acostuma a aparèixer?
Sí, el més freqüent és cap als 70, una mitjana de 70 anys. Uh-huh. Però sí que és cert que hi ha casos que són joves i aleshores costa més perquè la família pensa, bueno, està deprimit, està estressat, i aleshores moltes vegades costa detectar-ho perquè donem altres excuses, no? Si hi ha un problema més, doncs, que hi ha agnòsia visual, es pensen que és més visual i van a l'oftalmòleg, no? I no pensen tant en el cervell, no?, com en altres situacions, no? Aleshores, la gent jove costa més detectar-la que ens arribi perquè al principi han pensat que eren altres causes. Clar. Això que cal conscienciar que pot passar en totes les edats.
Uh-huh. I en homes i dones afecta en la mateixa mesura?
No, afecta més en dones.
Més en dones?
Sí. Això és més freqüent en dones.
Uh-huh. Doncs, doctora Alegret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia general, no?, de com és la malaltia de l'Alzheimer. Tant de bo tinguem aquests tractaments i aquests avenços, no?, i també, qui sap, en un futur, de la mateixa manera que estem parlant d'això, podrem parlar d'una cura definitiva de la malaltia. Tant de bo així sigui. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la invitació i per la difusió.
Gràcies.
Adéu.
Y ahora hablamos de una unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos, o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, ir a dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza, y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, no?
Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años. Sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suelen ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no?, que está allí presente, y muchos de ellos lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, y no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro, hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente lo solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, Pero en cambio, en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele la ser la situación principal, sino más bien si esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos, pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos. Algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto, han dado buen resultado en sus unidades de referencia. Pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual, cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta, lo mismo. Es decir, cuando se va de alta, se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses. Estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse, y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos, o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad, a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia, de trastornos de la conducta alimentaria en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer y sobre todo ánimo de cara a la recuperación es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Amb la universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar moltíssima informació sobre nosaltres mateixos que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit regula precisament aquesta eliminació d'informació personal quan és obsoleta o que ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres avui ens centrem en el dret a l'oblit oncològic per tal de posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir a una feina o contractar alguns serveis. És cert que hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes, no hi ha obligació de declarar-ho. Però el novembre del 2022, la Fundació Josep Carreras va presentar l'informe Joves i leucèmia, en el qual havien participat 400 joves que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius per explicar la seva vivència en tots els àmbits, no només en el metge. Alguns d'aquests resultats van ser completament aclaparadors. El 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec, el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida. Molts pacients que han sobreviscut al càncer s'han trobat després amb una porta tancada als seus nassos o moltes traves quan han hagut de sol·licitar productes bancaris o d'assegurances, fins i tot també a l'hora de trobar feina. L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, pues em van dir que, bueno, que tenia que anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, pues, que tenia una leucèmia. Llavors vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig haver de passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits em van dir que sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de la leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar enferma a fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salari, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de
sí,
les seqüeles que tinc. I llavors dic, bueno, ara els dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo soc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? I soc un expacient de... Bueno, soc pacient encara, jo no tinc l'alta, soc un pacient de càncer. Dic, això no, suposo que, ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu tens càncer, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això no ha passat normal, no? Primer preguntava els ingressos i si saps quines condicions li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí tinc que necessitar un aval. És a l'escoltar la paraula càncer i ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic. L'Alexandra Carpentier és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras i explica què és el que ha de fer una persona que es trobi en aquesta situació.
Amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, o se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de, no es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has d'acceptar amb aquestes condicions. Sí. I pel que fa a la feina, això és més complicat. No hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. El tema és que, clar, si faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etcètera, clar, és molt delicat perquè s'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Tot i això, assegura que la llei del dret a l'oblit està molt bé, però hi ha llacunes que s'amaguen darrere de tot i parts subjectives a una interpretació.
La llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic, no? Yeah. Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, 2 puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent el no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Per tant, una ambigüitat que deixa oberta encara així la possibilitat de que hi hagin clàusules o accions que en discriminin a la persona que tingui aquesta malaltia, tal com ens ha explicat la responsable. I de seguida parlarem amb Lucas Curoto, exconcursant d'OT, d'Operació Triunfo, que acaba de rebre el seu primer disc i ens explicarà tot el que s'amaga darrere de les seves cançons, que a més hi ha una dedicada a una persona molt especial que va fer el concurs amb ell.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
COPE está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales...
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima.
Y se adelantan las vendimias...
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos...
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes, ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo. ¿Debería preocuparnos?
Sí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Lucas Curoto està avui amb nosaltres al matí del cap de setmana per parlar-nos del seu primer disc i les cançons que el formen. Echamos de menos y ha vuelto, porque le dije, vuelve ya y me cuentas más sobre este disco, y pues me ha hecho caso. Aquí lo tenemos, es Lucas Curoto, y Plan Suicida es el cuarto adelanto del primer álbum, su primer disco, que se llama ya Puente Aéreo, una canción que es el último adelanto antes de la salida del disco, que ya viene marcado por primeros éxitos como por ejemplo 26 de marzo, Fuiste pa' mí o Mis ganas locas. Lo tuvimos aquí de hecho hablando de algunas de estas canciones, y hoy nos presenta Plan Suicida, pero de la mano del álbum al completo Puente Aéreo, que tiene 11 temas, uno además solo sale en el formato físico y todos los demás están basados en historias propias suyas. Ahora me contaba que a veces le cuesta escribir y después pues preguntarse si está bien publicarlas así, porque es muy suyo y le da incluso un poco de vértigo, ¿no?
Total,
mostrar
sí.
Todo esto al público. Lucas, ¿qué tal?
Bueno, buenas, primero que nada, muchas gracias por permitirme estar acá de nuevo. Y la verdad tenía ganas de volver, total, como decís vos. Y bueno, ahora contarte, la última vez era un single y ahora el álbum. Así que...
¿Lo próximo qué será?
Total, lo próximo qué será, total, pues ay, de a poco. Ahora tenemos Puente Aéreo y tenemos una gira también por delante, y esto es lo primero, y nada, disfrutarlo. Y pues nada, como te digo, contento. Sí, ahora como decías y repasabas que sí, por ahí el escribirnos sobre algo tan personal y algo tan íntimo, pues había momentos que se me pasaba por la cabeza de ¿estás seguro? Pero bueno, al final, cuando me sentaba a escribir con Maxi también, que me encanta siempre nombrarlo porque es una persona muy clave, en Maximiliano Calvo, en este proceso. Pues las canciones me encantaban y claro, yo al escucharlo conectaba muchísimo, y pues al final, a ver, son historias de vida de una persona que cuántos vivimos rupturas, cuántos vivimos amores, desamores, bueno, mil cosas, y que por ahí cuánta gente se puede sentir identificada, y contar desde mi historia pues me pareció muy bonito, y como ese miedo se fue yendo a poco, y contento la verdad de este resultado de Puente Aéreo, que vamos, ahí estamos, ahí nomás.
¿Y por qué le has puesto de nombre Puente Aéreo?
Puente Aéreo porque básicamente mi vida y muchas de las historias las cuales están en este disco ocurren por un viaje, ocurren, vamos, desde el comienzo de Uruguay-España, el Puente Aéreo de Barcelona-Madrid, ahora y justamente el puente aéreo de este viaje musical, de este sueño que está pasando, que está ocurriendo, que me tiene muy feliz, que tanto lo proyecté, que tanto lo soñé, y pues la verdad eso, ¿no? Tantos viajes de por medio, que vamos, Puente Aéreo era el nombre que más justicia le hacía al disco. De hecho hay una canción que se llama Puente Aéreo que también es la que le da nombre al disco, y pues sí, era con Puente Aéreo la cosa.
Hemos empezado la entrevista hablando de Plan Suicida, ¿no? Esta canción que poníamos nada más empezar, y el título ya impacta, ¿no? Dices, ostras, ¿por qué Plan Suicida y qué tiene que ver con el disco y con tu momento actual?
Exactamente, pues Plan Suicida es parte de una de las historias, parte de lo que vive el Lucas luego del programa Operación Triunfo, que cambia mucho la vida, que en muchos aspectos. Y pues Plan Suicida surge de parte de esta ruptura, que a ver, siempre en toda ruptura hay mil etapas. La etapa de es lo que quiero, la etapa de tomar la decisión, la etapa de arrepentimiento, la etapa del extrañar, la etapa de búsqueda, la etapa de ahora cómo sigue todo. Y pues Plan Suicida fue una de ellas, el como dice la canción, el vernos a escondidas y toda esa parte de un Plan Suicida romántico, un Plan Suicida no del lado negativo, sino un Plan Suicida de me la voy a jugar por X sentimientos o X cosas que estoy sintiendo, y de ahí nace ese Plan Suicida.
Y ahora nombrabas la gira que viene por delante. Esta semana ya empiezas ensayos con bandas, supongo, ¿no?
Exactamente.
Tú solo en el escenario. ¿Cómo visualizas estos conciertos que van a venir a partir de ahora? Porque empiezas el 18 de marzo en Madrid, y además vas a estar aquí en Barcelona muy prontito, a principios de abril, el día 7, en el Teatro Apolo. Y todo el mundo que esté escuchando tus canciones, tu disco, ya va a poder ponerle forma y la voz en directo, ¿no? En esta gira tuya, el Plan de Vuelo Tour.
Exactamente,
¿no?
Plan de Vuelo
Tour. Además, me encanta el nombre, ¿no? Porque es como irse de viaje y se van a un concierto. Total. A pasar también por varias etapas, ¿no?
Exacto,
a lo largo de estas horas que dure el concierto. ¿Cómo afrontas estos días previos, sobre todo, a los conciertos, y cómo te sientes ante ellos?
Pues la verdad, con mucho nerviosismo, mucha ansiedad, pero ese nerviosismo y esa ansiedad positiva de eso, ¿no? Lo mismo, de sueño cumplido, es una etapa nueva, un desbloqueo. Como te digo, el antes y la preparación fue lo que fue la gira del programa. Y ahora mismo toca, bueno, justamente con mis canciones, con mi proyecto, con mis historias. Entonces ya es otro sabor, es otra cosa. Y con ganas, la verdad. Agradecido también, obviamente, de toda la gente que va a acudir, que está, que también con ilusión me escribe y me dice qué ganas. Y pues ahora todo al 100 en esencia Lucas. Y pues la verdad, con muchas ganas, muy motivado. Aprovecho también a contarte que justo la fecha del 18 en Madrid se pasa para el final de la gira.
¿Ah?
Y la gira empieza el 21 en Zaragoza.
Exactamente. Bueno, unos días solo de atraso, ¿no?
Totalmente.
Y Madrid
de 18
puede esperar
21,
un poquito.
Total, Madrid puede esperar.
O incluso viajar, ¿no? Porque
total.
Es un plan de vuelo, ¿no?
También.
Que se pasen de una a otra.
Exactamente. Así que efectivamente empezamos el 21 en Zaragoza, en Tierra de los Maños, así que nada, ahí ansioso también.
Zaragoza, que además Nayara es de Zaragoza, ¿no? Y hay una canción
también
dedicada a ella.
Exacto.
En el disco.
Sí, totalmente. Pues nada, siempre eso, me gusta decirlo, me gusta aclararlo, que al final se hablan tantas cosas, se especulan tantas cosas, que a ver, al final, como te digo, lo que hemos vivido dentro de la academia fue hermoso, fue una compañía brutal, vamos, y la verdad que realmente siempre nos lo decimos, que la verdad sin ella el concurso no hubiera sido lo mismo, porque a nivel compañía, a nivel en general, me aportó muchísimo. Me dio mucha estabilidad, estuvo en las buenas, en las malas, y claro, y al final, pues nada, ¿no? Terminan pasando cosas que como te digo, que al final de normal, que le pasan a uno. Y es una persona que la quiero muchísimo, que es mi amiga, que hoy en día tenemos una amistad hermosa, y pues haberle dedicado una canción me parece que nada, que era lo que en ese momento ameritaba, lo que sentí, y pues más nada, y se queda, como te digo, y que hoy en día con lo que me quedo es con la relación que tenemos, la amistad que tenemos, y que siempre recordamos todo como un lindo recuerdo, y pues más nada.
¿La avisaste antes de hacer la canción o ya la enseñaste cuando ya estaba hecha?
Cuando estaba hecha apenas estuvo hecha, se la mostré, sí.
¿Y qué dijo?
Nada, le encantó, súper bien, la verdad, también.
Se llama Camerinos, ¿no?
Camerinos, exactamente. Y como te digo, al final yo con lo que siempre me quedo y lo que siempre remarco es eso, es con lo que hoy en día tenemos. Y pues lo que pasó se queda entre nosotros y que como te digo, lo más lindo es seguir compartiendo la música, seguir compartiendo esta amistad y la locura que fue haber vivido entrar a Operación Triunfo, que ninguno de nosotros lo esperábamos.
Esa experiencia ya nadie se la puede quitar.
Hasta el día de hoy, la otra vuelta que hice un año, me decía, joder, un año, ganó el concurso, vamos, tantas cosas y que eso es lo importante, eso es lo importante, el compartir y lo que tenemos hoy en día. Y ya está, y después
que continuéis, no hay que darle más con vuelta, esa amistad y que la gente hable, mira, que la gente hable al final.
Es que sí, al final es imposible en este mundo.
Y es bueno para vosotros, también, así que... ¿pero por qué Camerinos? ¿Por los cuartitos de la academia? ¿Por los conciertos que ha habido después y que habéis compartido? ¿Un poco?
Exacto, sí, Camerinos habla del después, sobre todo. Y sí, exactamente, Camerinos justamente por la gira... Y pues nada, un poco lo que hemos vivido y lo que se dio en su momento y ya está, era algún detalle que yo quise tener con ella en su momento y pues nada, sí, que hoy en día sale a la luz. Pero
ahora vas a tener que ir dedicando canciones a todos los compañeros, ¿eh?
También,
te lo van a ir pidiendo, ¿sabes? ¿No?
Porque no se me ofende a ninguno.
¿Habrá alguna sorpresita en alguno de estos conciertos de alguno de ellos?
Pues quizás sí. Para ahora tampoco me quiero adelantar ni apresurar, pero probablemente.
¿Y te gustaría, por ejemplo, cantar con alguien o hacer una colaboración con alguien en los próximos discos que vayan viniendo? ¿Tienes a alguien como referente a quien te encantaría pedirle que hiciera una canción?
Pues realmente hoy en día me encantaría con Dani Fernández, me parece una persona que...
El otro día estuvo de concierto, de hecho, ¿no?
Exacto, sí. Justo también no pude estar, hubieron compañeros que pudieron estar. Nada, me encanta lo que hace, me encanta cómo escribe, me encanta sus canciones, me encanta su energía, lo que transmite. Me acuerdo también, fue una de las charlas que más marcada me quedó, fue la de él, de entre tantos que fueron a la academia. Compartimos este estilo musical tan bonito que también me encanta darle vida al rock pop, que hace tantos años, tantos referentes a nivel nacional, internacional en general, marcaron historia y que la verdad me encantaría, es un referente y me encantaría hoy o mañana poder compartir con él escenario, una canción, lo que sea. La verdad, Dani es uno de los que hoy en día más me gusta, más disfruto también.
Además, la energía en este caso es muy importante, ¿no? Y congeniar los dos artistas, pues aún más, y creo que lo haríais muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mis Ganas Locas, sacas tu lado más divertido, un poco más canalla, ¿no?
Exacto,
incluso podemos
exacto.
Decir, porque tenemos como al Lucas encasillado en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Total.
En el amor,
sí.
Sus letras desgarradoras, ¿no? Pero en cambio aquí lo vemos como un poco más... distendido, más loco, ¿no?
Total,
es un Lucas diferente, ¿no?
Es que sí, al final, como te digo, es parte de mi personalidad también, la locura, la hiperactividad, el ser así, ¿no? Ese, como decimos, como dicen acá, canalla y divertido. Y pues claro, justo me agarran un momento de la vida en el cual, claro, paso por una ruptura, por mil cambios y tal. Y hubiera sido un disco de baladas, básicamente, de baladas para llorar.
Súper triste.
Y claro, y también se puede hablar de esto y se puede contar desde un lado más divertido, un lado más disfrutón. Y pues Mis Ganas Locas es una de las que lo hace. Lo mismo también Plan Suicida y varias más que, bueno, justo hace poco estrenamos también en exclusiva Julio en Barcelona y tal, y que al final se puede hablar del desamor de un lado más divertido y un lado más bailable también.
¿Este disco te ha servido para curarte?
Full, muchísimo. Fue, vamos, porque al final inconscientemente, así como nos juntábamos a hacer música y tal, fue una forma de yo escribir lo que realmente estaba sintiendo y por ahí una forma así lo fui como filtrando y quitando de dentro y fue quedando en ese papel, en esa canción Y me ayudó muchísimo a cerrar página y a seguir adelante, sí.
Pues con este disco estarás ayudando también a muchísima gente, ¿no? Que se encuentra en la misma situación, más en directo aún cuando la gente pueda ir a verte y lo vivan ahí contigo, ¿no? Porque siempre se forma un clima muy especial cuando hay conciertos, ¿no? Que cuando escuchas el disco en tu casa o en el móvil. Y es muy diferente y siempre hay que ir a ver al artista en directo porque la cosa cambia y te gana muchísimo más. Así que nosotros ahí estaremos el 7 de abril en Barcelona, ¿no? Aquí en el Teatro Apolo. Pero hay una gira por delante increíble y seguro que también vas a sacar muchas más fechas. Así que te veremos muy prontito y pronto llenando estadios como proyectas. Que siempre lo que se proyecta se cumple
al
final.
Total.
Muchas gracias, Lucas.
A vos, como siempre.
Y mucha suerte con este disco.
Muchas gracias.
Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs, no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no?, que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals, en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses, també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava, que no solament està a les tauletes, als smartphones i en els ordinadors, sinó està present, per exemple, en els televisors, o està present en els ambients tancats, perquè totes les llums són LEDs avui dia, que tenim les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que, ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben bé relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SUVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment, de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent, l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que en tot cas seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té i que podrien ajudar a protegir altres coses, com per exemple tenen un filtre ultraviolet una miqueta més, més llarg, és a dir, filtren fins a 420, normalment les lents oftàmiques filtren fins a 390 ultraviolat, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altre tipus d'enfermedades, com per exemple les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment...
No, i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí. Aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar... No les tindríem que portar només per treballar amb ordenador, seria l'ideal. La més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir. I això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és. Ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens vivem.
Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no? Per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Si s'han de... Si el filtre... De fet, aquests filtres n'hi ha molts i no tots són iguals, i amb la qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament en l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra de llum blava en massa, que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. D'acord? Llavors, sí que fan aquest efecte, o sigui, l'efecte el fan. La lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava. I té aquest suplement que he explicat abans, de que arriba dels 390 al 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant, recordem que també és per donar transparència quan, i evitar reflexes quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és algo que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de filtre de llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí. Però ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no?, d'aquestes ulleres gratis, no?, que proporcionava sanitat, que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones, això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern...
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també, doncs, els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs, la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
I ara parlem de que l'associació Centre Pedralbes ha organitzat la primera sessió de teràpia assistida amb gossos gràcies al projecte Guau, una iniciativa de gran impacte social liderada per Purina, en la que els gossos es graduen i comencen una nova etapa per tal de millorar la salut de milers de nens i adolescents. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui, en parlem amb la Sònia Sáez, veterinària i responsable de comunicació de Purina Espanya. Sònia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquest projecte, el projecte Guau, que va, doncs, té els gossos com a protagonistes, podem dir. Tot això per millorar la salut de nens i adolescents, oi?
Així és. El projecte Guau, en aquest cas, estem fent el tancament de la cinquena edició i té un objectiu que és poder formar part d'aquesta socialització de cadells perquè siguin futurs gossos de teràpia. I això ho fem voluntaris de Purina, que incloem aquests animals a les nostres famílies i al nostre dia a dia.
Mm-hmm. Al final, la teràpia amb gossos està demostrat que canvia la vida dels pacients i de les persones amb les que tracta, no? O sigui, al final ajuda, en aquest cas, és la part científica doncs, dels medicaments, però també la part emocional, en aquest cas, no? I del tracte en el dia a dia dels gossos amb els pacients, el que també fa que a poc millorin amb les seves malalties, no?
Així és. Tenim, des de primera vegada, patrocinem molts estudis científics per seguir fomentant el tenir dades objectives que demostrin el que sabem, que la vida amb els animals és molt millor i que tenen un impacte no només a les persones que tenim la sort de conviure amb ells, sinó també a la resta de la societat. Ho expliquem moltes vegades, els gossos, els animals, no curen, cura la medicina, curen els professionals sanitaris, però sí que l'aplicació de les teràpies o les teràpies amb animals és una eina que s'està convertint cada dia més en un element fonamental com a part del procés terapèutic de molts i molts pacients. El vincle animal té unes aptituds i té un poder que ajuda moltíssim a que molts pacients puguin accelerar els seus processos de recuperació.
Mm-hmm, exacte. En aquest projecte, per exemple, quines malalties són les que pateixen els pacients que estan, per exemple, aquests nens i adolescents que tracten amb aquests gossos, què és el que tenen?
Normalment veiem persones amb tot tipus de trastorns, de malalties puntuals o de certes discapacitats també, tant intel·lectuals com a físiques. Aleshores, segons el centre on vagin a fer la seva funció, ens podem trobar un ampli espectre, des de persones amb trastorns mentals a persones que estan passant per un procés oncològic, per exemple, o persones amb discapacitat intel·lectual. Veiem un espectre molt i molt ampli i veiem també que l'impacte és molt gran en totes elles. Vam treure fa uns anys un informe en pediatria on avaluàvem l'impacte des de la sala d'espera d'urgències fins a prequiròfan. És a dir, que veiem l'impacte que tenen fins i tot quan fem una extracció de sang, una extracció dental, o en processos que són més agressius o problemes de, com deia, de salut mental i seguiment i ajudant la motivació d'aquests nens i adolescents.
Mm-hmm. Perquè, clar, alguns teníeu experiència, no? Per exemple, d'edicions anteriors, però per altres sí que era la primera vegada doncs, que es formava, no?, aquest retrobament de gossos amb pacients. Quins són, per exemple, els gossos que formen part d'aquest projecte? Quina és la raça? Com són?
Aquesta edició hem comptat amb 4 gossos. En aquest cas teníem un gos de mida mitjana gran, que era un labrador, que es diu Pinya, i després teníem 3 cavaliers, la Casey, la Chispa i en Màgic, que són gossos de mida petita. Depèn de per quines activitats és interessant tenir animals que siguin més grans o més petits, perquè no és el mateix si hem de fer una activitat on posem el gos a sobre del pacient, no podem fer amb un gos que pesi 30-40 quilos. Aleshores és molt recomanable tenir també dins de la plantilla de gossos de teràpia gossos de mida petita, però també ens interessa tenir gossos de mida gran perquè hi ha certes iniciatives o certes activitats en les que, per exemple, el pacient es pot recolzar a sobre de l'animal que és el que diem que faci de gos manta, posar moltes vegades el cap a sobre del pit del gos ens ajuda a relaxar-nos perquè sincronitzen la nostra respiració amb el batec de l'animal. Aleshores, per poder fer aquest tipus d'exercicis, necessitem gossos de mida més gran. Sempre expliquem que el que és important per un gos de teràpia no és la raça, són les aptituds. Necessitem que siguin gossos tranquils, però gossos molt sociables i gossos que realment disfrutin molt amb el que estan fent. Això és molt important, perquè s'ha de posar el benestar animal al centre de l'activitat. És fantàstic i realment és una eina genial per recuperació i per l'ajuda de la salut de les persones, però hem de tenir en compte que l'animal ha d'estar bé. L'animal no ha de patir estrès, l'animal ha de disfrutar el que està fent, ha de tenir els seus descansos i ha de tenir el seu moment com a animal de companyia no professional. Per això també posem molt en valor el paper del tècnic, que sigui una persona correctament formada per detectar si l'animal està bé, si no està estressat i si realment està disfrutant del que està fent.
Exacte. Precisament sobre això t'anava a preguntar, no? Sobre el fet de... Estem parlant de com ajuden els animals als pacients, però també el fet de que l'animal no pateixi, de que l'animal estigui a gust i faci la feina agradablement, no podem dir, que estigui igual de bé que els pacients en aquest aspecte, doncs també és igual d'important que la resta, no? Al final, doncs, es tracta d'això, d'una teràpia d'ajuda de les dues parts, no? De les dues bandes, i en aquest cas doncs, també de cara no només als pacients sinó també a les famílies dels pacients, perquè també clar, dieu que quan recorren, per exemple, aquests gossos, les sales d'espera de les consultes també fan que l'espera per part dels familiars que tenen els pacients allà en el Centre Pedralbes aquest a l'associació, doncs aconsegueixen que facin que tinguin més que sigui més curta, no, l'espera del pacient, i que sigui més amena en aquest aspecte i que no doncs es preocupin en excés i estiguin a gust, no? També és important per aquesta banda.
Sí, que el Centre Pedralbes no és un centre d'urgències, no és un centre de salut com a tal, però sí que és veritat que en els ambients, no, de l'àmbit hospitalari, clar, quan veiem que, sobretot, quan tenim un nen que està a urgències, que té un procés crític, que no sabem què els hi passa, no només la teràpia es fa amb els nens o aquell suport emocional, sinó també amb les famílies, per poder gestionar una miqueta l'angoixa, o també ho veiem en casos d'oncologia, en el que són casos molt difícils, sobretot quan parlem de càncer infantil, aquest suport que puguin fer tant el nen com els familiars, i realment en els familiars el paper clau que tenen els gossos de teràpia ho veiem sobretot quan parlem de persones que tenen malalties terminals, en poder fer aquest acompanyament, també la gestió del dol i la gestió del comiat. Sí que és veritat que molt probablement els pares de les persones que estan al centre de Pedralbes estan molt contents de poder tenir aquesta iniciativa, que tenen gossos de teràpia que els donen suport en diferents àmbits, perquè realment motiven molt els nens que puguin haver-hi i són un element facilitador pels professionals amb, probablement en algunes iniciatives com la part de fisioteràpia, no? Podem moure aquelles articulacions que poden estar anquilosades en segons quins processos. El poder incloure el gos en aquestes iniciatives ajuda moltíssim, o en persones que tenen TEA els pot calmar en tota la part de gestió emocional. Són un suport indispensable.
Exacte. Doncs Sònia Sáez, veterinària responsable de comunicació de Purina Espanya, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquesta teràpia amb gossos, ara que ja sabem que s'han graduat, que han començat aquesta nova etapa per millorar la vida dels nens i els adolescents que malauradament es troben en aquestes situacions. Els animals ens ajuden moltíssim i els hi hem d'agrair enormement tot el que fan per nosaltres, perquè la veritat és que es porten molt millors a nosaltres del que nosaltres ens portem amb ells. Tant de bo fóssim una mica com els animals, i en aquest cas doncs com aquests gossos. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim que comentàvem al començament del programa, l'estranya al·lèrgia que pateix una jove de 21 anys i que li impedeix sortir de casa amb normalitat aquests dies de pluja.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Como bola.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
Los solos
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya. I del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
No pot sortir de casa els dies de pluja, tampoc pot dutxar-se o banyar-se a la platja o a la piscina, i tampoc pot plorar, perquè és al·lèrgica a l'aigua. Aquesta és la història de la Diana. Us imagineu no poder sortir de casa els dies que plou? Aquesta és una de les conseqüències de la urticària aquagènica, o, el que és el mateix, al·lèrgia a l'aigua. Una al·lèrgia una mica estranya, no?, amb la que conviu la Diana, amb qui parlarem ara en uns segons. La Diana Petrovani és una jove de 21 anys, a la que li van diagnosticar fa 7 anys una al·lèrgia poc comuna, al·lèrgia a l'aigua. La va descobrir al adonar-se de que quan sortia de la dutxa li sortien unes petites ronxes a la pell, vermelles, se li cremava la pell. Avui parlem amb ella perquè ens expliqui la seva història i com és el seu dia a dia. Diana, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hay personas a las que la lluvia les cambia el ánimo, les da pereza salir de casa, pero en tu caso es una necesidad, ¿no?, lo que te provoca quedarte en casa porque eres alérgica al agua.
Sí.
¿Cómo te diste cuenta?
Pues fue un poco progresivo, porque fue, yo antes me daba duchas muy muy largas con agua caliente y un par de veces me iban saliendo pues ronchitas y demás, y yo se lo comenté a mi madre, de oye, mira mamá, me está pasando esto, y me dijo, si ves que va más, vamos al médico. Y efectivamente cada vez fue a más, a un punto de que me ardía la piel y tenía cara, cuello y tronco rojos. Entonces ya pues fuimos al médico, de ahí nos derivaron al alergólogo y ya fue ahí cuando pues me dieron el diagnóstico oficial.
Claro, y en ese momento te dicen urticaria acuagénica, ¿no?
Sí.
Y dices, ¿eso qué es?
Sí, yo llegué, el médico me hizo pues las pruebas que son pues echando gotitas y pinchando y demás. Y me dijo, ¿tienes urticaria acuagénica? Y yo le dije, bueno, yo no entiendo el tecnicismo, me lo explica. Claro. Y me dijo, sí, bueno, básicamente tienes alergia al agua. mi primer pensamiento fue que se estaba riendo de mí el médico. Y le dije, ¿cómo puede ser eso? Y me explicó que por factores medioambientales y genéticos, pues se ha dado que me haya saltado esta alergia.
¿Y es común? ¿Conoces, por ejemplo, a alguien que también lo tenga, de la familia, por ejemplo, o el médico te dijo que es más frecuente de lo que pensamos, o cómo fue?
A mí me dijo que con la contaminación del medio ambiente ahora sí que estaban saliendo condiciones un poco raras, pero que tampoco es tan usual. Mi hermana, por ejemplo, tiene urticaria colinérgica, que no es exactamente al agua, es más al calor o al cambio de temperatura.
Uh-huh. O sea, viene en parte de familia, no podemos decir, además también con los efectos añadidos de la contaminación que hay hoy en día, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cómo te afecta esta enfermedad en el día a día? Porque supongo que es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, estos días de lluvia, el hecho de que haya la posibilidad quizás, ¿no?, de que llueva, ya te hace, de quedarte en casa, echar para atrás todos tus planes y no poder ir ni a estudiar, ni a trabajar, ni hacer ningún plan de los que hacemos todos, ¿no?
Sí, bueno, un poco sí que me condiciona, pero yo ya llevo una normalidad adquirida, por así decirlo. Como ya tengo integrado pues lo que viene siendo un poco el día a día, tampoco me es gran problema. O sea, por ejemplo, estos días de lluvia sí que es verdad que siempre tengo el paraguas a mano o salgo con sudaderas con capucha en caso de, pero sí que es verdad que los días que llueve mucho, no salgo de casa, a menos que sea estrictamente necesario como para ir a trabajar.
Claro. ¿Y cómo lo haces, por ejemplo, a la hora de tener que ducharte, beber agua? No sé si te afecta también a la hora de beber agua o con algunos alimentos.
A la hora de beber agua y con los alimentos no, porque tiene que ver con la piel. O sea, es la piel la que no soporta el agua, por así decirlo.
Vale.
Entonces, al beber no me reacciona. Lo que me reacciona es si paso determinado tiempo bajo el agua, siendo, por ejemplo, darme una ducha larga o demás. Por ejemplo, para ducharme lo que hago es lavarme el cuerpo en lo más rápido que pueda, con agua templada tirando a fría, y luego ya me lavo la cabeza.
¿Por separado?
Sí.
Uh-huh. ¿Y el cuerpo después se te queda con ronchas, como comentas?
Pues ahora con el protocolo, entre comillas, que yo hago, no.
De acuerdo. Y claro, en verano imagino que con el sol, la playa, la piscina, ¿eso también te afecta, o el hecho de que haya cloro, por ejemplo, o de que el agua sea salada, pues en este caso no te hace ningún efecto? ¿Cómo va esto?
No, me afecta igual.
¿Igual?
Sí, sí. Pero como tampoco he ido, o sea, cuando voy a la playa o a la piscina no me suelo bañar tampoco, pues aún no.
Claro, no puedes, ¿no?
Bueno, tengo antihistamínicos recetados con los que si quisiera mucho ir o ir bañarme, pues podría, pero no es necesario tampoco. No lo he hecho nunca y tampoco lo voy a empezar a hacer ahora.
Uh-huh. Porque ahora que hablas de los antihistamínicos, ¿hay una solución, por ejemplo, a esta alergia?
En teoría no. O sea, es que tampoco es una alergia que tampoco se ha estudiado lo suficiente, porque tampoco han salido tantísimos casos.
Yeah.
Entonces, no se sabe, está un poco en la incertidumbre. Uh-huh. Yo de momento así sigo.
Y he leído, por cierto, también, Diana, que no puedes llorar. Es curioso.
No, también es claro. La alergia.
¿Y cómo es? ¿Qué es lo que te produce y cómo lo haces? Porque a veces es inevitable, ¿no?
No, sí, claro. Pues es que también hay que llevar una muy buena gestión de las emociones en ese sentido, porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy, muy llorona. Y sí que es verdad que si me río mucho, por ejemplo, me he saltado un par de lágrimas o esto, no pasa nada, si me lo seco rápido. Pero si ponte me pasa cualquier cosa y lloro mucho rato seguido, pues se me hincha la cara, se me pone roja y se me ha llegado a quemar la piel de la ojera.
Wow, a quemar la piel. Pues Diana, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, por hacernos partícipes de esta alergia al agua que no habíamos escuchado, y seguro que nuestros oyentes tampoco son conscientes hasta que no escuchen tu historia. Y gracias por atendernos y por contarnos esta parte de ti. Muy amable, y que vaya bien, a ver si estos días deja de llover y ya puedes salir haciendo vida normal a la calle y sin tener que llevar el paraguas a mano todo el rato.
Muchísimas gracias.
Gracias, que vaya muy bien, ¿eh?
Igualmente.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona està animant els tutors de les mascotes a planificar bé les seves vacances, com per exemple les de Setmana Santa, cosa que inclou comprovar amb el veterinari que el seu animal de companyia gaudeix d'una bona salut i està preparat per viatjar. Per parlar sobre aquest tema, tenim amb nosaltres a la veterinària i membre de la Junta del Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris, la Maria Elena García. Maria Elena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem sobretot de com podem comprovar, no, que el nostre animal de companyia està bé per viatjar, tant en Setmana Santa com també per vacances d'estiu o qualsevol escapada de cap de setmana. I què és el que hem de fer per tal de tenir això correctament?
Doncs mira, el més important és ser molt conscients de que el nostre animal està en condicions per viatjar. I moltes vegades, quan és un animalet que ha anat freqüentment al veterinari i està controladet, generalment sempre passen per la consulta, per preguntar per antiparasitaris, collarets i coses així abans de marxar de vacances, però hi ha vegades que si el nostre animal no està prou bé o és vellet, sempre va bé que fer-li una ullada abans de marxar, perquè els animals són molt estressables i quan canvies d'ambient i rutina, sobretot si marxes un parell de setmanes o tres, pot destrutar molt el seu sistema immunitari i que pateixin alguna malaltia que es pot preveure, ¿vale? Si fas una visita amb el veterinari prèviament i ella pot informar si estan les condicions idònies per poder fer el viatge.
Normalment, per exemple, parlem de gossos i gats, no? Uh-huh. Normalment, els que s'acostumen des de ben petitets a viatjar o a sortir fora i anar d'un lloc a l'altre, ho tenen després molt més fàcil, no? Si ho faig ja quan jo són més una mica adults, és més complicat i poden patir més, no?
Sí, clar, tot això al final és un aprenentatge i hi ha molts animalets que tenen molta por a viatjar, a pujar al cotxe, i hi ha altres que es maregen. Aleshores, sempre va bé si des de petitons i de manera amigable s'ha començat a introduir, s'han fet petits viatges de poqueta estona, s'ha controlat que l'animal realment no té por, està acostumat a ficar-se en un transportint si són moltes hores, aleshores sempre ajuda, clar.
Mm-hmm. Perquè en tema de transport, clar, normalment l'hem de portar amb transportint, no?, o amb aquestes motxiletes que al final són un transportint però no són el típic així més dur. Sí. Clar, si hem de viatjar amb transport públic, com ho podem fer? Transport públic, dic tren, autobús o ja, per exemple, en barco o en avió, no? Vull dir, passem també d'un extrem a l'altre, però per saber una mica així, una mica de tot.
Doncs mira, normalment cada normativa municipal, això ja depèn de cada ajuntament, t'emet una normativa per viatjar amb el teu animal. Aquí a Barcelona el que sobretot es transporten així sense gàbia són els gossos, i per exemple el metro és el més típic.
Uh-huh.
T'obliguen a portar morrió, perquè evidentment pues, no, mai saps quin gos pot mossegar, no pot mossegar, es pot posar nerviós, aleshores pues, per una miqueta per prevenció, i paguen justos per pecadors, no, que diem, perquè el teu gos pot ser superbo, però mai saps com pot reaccionar davant d'un estrès, o algú el va tocar. Aleshores, pues una miqueta per prevenció han d'anar amb morrió, ¿vale? I lligats, evidentment. I aleshores, això en el que és el metro, autobús, la resta de transports públics així més de peu, pues és tot així sempre. Després, gatets i altres animalets exòtics més petits, el millor és que vagin en transportint. Quan són petits recorreguts, un transportint petitet pot anar bé, però ja quan són viatges una miqueta més llargs, per exemple, un tren d'aquí a una altra província, sempre és millor que portin un transportint on es puguin aixecar, moure's una mica, donar la volta, perquè seran moltes hores que estaran allà tancats. ¿Vale?
Uh-huh.
Vaixells també, depèn de la companyia, però generalment et deixen portar-lo lligat per coberta, treure'l, de vegades amb morrió, de vegades sense, segons la companyia. sempre s'ha de preguntar. Tot això abans de viatjar amb el teu animal.
Clar, clar. Una de les preguntes, jo per exemple tinc un gat, eh? I una, aprofitant, no, l'entrevista,
sí.
Una de les preguntes que sempre em faig, no, i també ho comento amb altres persones, és, per exemple, a part de que normalment no, si has d'anar amb barco o amb avió, no t'emportes la mascota, perquè també has de mirar una mica per ells, no, pel seu benefici, no, per la seva estabilitat, en aquest cas també mental, doncs no és massa bo sotmetre'ls a tantes hores, no? O a un transport com és un barco o un avió. Però sí que és cert que hi ha gent que se'ls emporta, per exemple, amb l'avió, però hi ha el dubte, no?, de si es poden portar on tu vas, no?, com un passatger més a la cabina, o si l'has de deixar potser amb les maletes. No sé ara si ha canviat la normativa, si continua igual.
Continua una mica igual. Pensa que això depèn molt de les companyies aèries i cadascú té les seves normes, però generalment animals petits els fos portar a cabina amb un transportín, et fan pagar bitllet, etcètera, per ells, com un seient més, i et fan portar un transportín que sigui li doni segons la IATA, la companyia de transports, i ha d'anar dins sempre tancat, vale? Generalment quan el tens a sobre, pues, sempre obres per sobre el transportín, el vas a caronant i tot plegat. I el dubte, amb gats i animalets petits generalment no hi ha cap problema perquè els pots portar a sobre. Amb gossos són, comencen les guerres aquí, perquè clar, el meu gos està gordo i passa de 8 quilos, no me'l deixen portar. Aquí són bastant estrictes. I sí que és veritat que gossos petits, sí, segons el gosset que hagi de transportar i segons els seus hàbits i tot, de vegades, per exemple, gossos molt nerviosos no es recomana que vagin a bodega sols. Gossos d'alguna raça braquiocefàlica, d'aquestes que poden fer problemes respiratoris, si es posen molt nerviosos, hi ha companyies que no te'ls deixen portar a bodega, amb la qual tens un problema. Tenim la barrera aquella del bulldog francès, que com estigui molt gordito ja no pot anar a cabina i a sobre és bulldog i no pot viatjar. Aleshores, és una mica complicat i per això sempre s'han d'informar moltíssim amb la companyia aèria, perquè hi ha viatges que desgraciadament no el podran fer amb el seu animal.
Exacte.
I en el tema de gats, per exemple, sí que és el que tu comentaves, que els gats són una espècie que sí que acusen moltíssim l'estrès. I si no és un viatge que, per exemple, me l'invento, me'n vaig un mes sencer d'estiueig, em vull portar el meu gat, un mes és temps suficient per estar amb el teu gat, que l'animal s'acostumi al nou ambient, etc. Però si te'n vas de cap de setmana o, jo què sé, 5 dies, i has d'agafar un avió i tot l'estrès, i portar-lo a una casa nova i tot plegat, i és un gat, per tot surt mai, recomanable és que estigui a casa, que vagi algú a posar-li menjar i aigua i que no es mogui del seu ambient. Estarà la mar de bé, et trobarà a faltar, evidentment, però si van i algú els vigila, miren que té, has de caronar una mica, sempre és millor que sotmetre'ls a un estrès de tant de canvi plegat.
Exacte, no val la pena. I una de les coses que sí que és cert que ha anat avançant amb el llarg dels anys, no?, i es tenen molt més en compte els animals en aquest aspecte, és als hotels, apartaments, bungalows, càmpings, vull dir, una mica tot en general. Sí que és cert que trobem sempre, ara, últimament, allotjaments pet-friendly, no? En aquest cas, això sí que ho facilita moltíssim, oi?
Sí, afortunadament sí, cada cop hi ha més llocs on es pot viatjar amb el teu animal. És veritat que aquí a Espanya encara falta moltíssima cultura d'aquesta d'anar amb el teu animal tot arreu. Si te'n vas a França, entres a tendes, entres a tot arreu gairebé amb el teu animal i no hi ha tants problemes. Però aquí cada cop la gent es consciencia més i afortunadament trobem molts espais ja, molts hotels adaptats, molts apartaments que et deixen anar d'aquests que llogues cap de setmana i et permeten anar amb la teva mascota. I això està avançant molt i s'agraeix molt, perquè abans era un problema.
Exacte. Ara també a restaurants cada cop es pot fer més.
Sí.
Doncs Maria Elena García, veterinària i membre de la Junta del Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ja ho sabem, tots els que vulguem aquests dies viatjar amb el nostre animal, pensem en ell primer, això sí, pel seu benestar, que no li pugui afectar de cap manera, però cada cop hi ha més facilitats i opcions n'hi ha moltes. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i bona Setmana Santa.
I tant, igualment, descanseu molt.
Gràcies, igualment.
A tu.
I ara ens plantegem també una pregunta i parlem amb Ocu també sobre el tema, perquè com podem lluitar, per exemple, contra l'obsolescència programada? És una pregunta que ens fem després d'un estudi de l'Ocu, com dèiem, que va informar i que ha informat que els telèfons mòbils són els dispositius que més es fan malbé per davant dels ordinadors i de les impressores. Un problema, segurament, Esther Lorente, que no depèn del consumidor, oi?
Clar, el problema de l'obsolescència aquesta programada o prematura, que també li diuen, és això, que està, ja han previst que en determinat temps es farà malbé, doncs, per exemple, les bateries o aquestes coses. A veure, això, bueno, ha costat molt, però sembla ser que ara hi ha directives comunitàries que estan obligant els estats també a aplicar normativa i a fer uns productes més, bueno, de més durada, de temporal, no? És una mena de, bueno, hem d'anar lluitant. S'ha ampliat, pensa per exemple que s'ha ampliat el període de garantia dels productes a 3 anys, llavors pues, això és una, bueno, és una gran fita, no? si està en període de garantia es podrà reparar. Després també s'està apostant, però bueno, tot això arriba tard però, i a poc a poc anem fent, però s'està apostant per obligar els productors a tenir peces de recanvi als següents 10 anys de que posin en el producte en circulació. Tot això va tendent a fer aquestes coses que fèiem quan érem petits, que era reparar les coses i no llançar-les i tornar-ne a comprar. Nosaltres a OCU el que denunciem moltes vegades són aquests petits xips que de vegades tenen els dispositius mòbils o les impressores, que de cop i volta deixen de funcionar i és perquè està previst que això deixi de funcionar, no perquè s'hagi fet malbé o perquè l'usuari final li hagi donat un mal ús.
Exacte. I és que esquivar aquesta obsolescència programada és difícil, no? Perquè al final és un problema que té l'origen en el fabricant, no? En les pretensions del fabricant i no en el consumidor, com dèiem. I la idea és aquesta, no? De que un dispositiu o el producte en si tingui una data de caducitat preestablerta, que ja deixi de funcionar al cap d'un temps determinat perquè per les persones, doncs, que l'han dissenyat, al final doncs, l'han fet així i ens obliguen d'aquesta manera a comprar un de nou. Clar, tot això passa amb els telèfons mòbils, al final és el món del consum en el que estem immersos, per tal de que així la gent es vagi comprant mòbils i se'l vagi canviant, per exemple, cada any o cada 2 anys, quan després millor seria segurament, no, que et pogués durar una mica més anys i es fes aquesta reparació que comentaves. Es tracta al final d'un negoci que és rodó, no?
Sí, de fet, bueno, quan parlem d'això, de que tinguin peces de recanvi i peces de reparació, i que ja s'està fent normativa respecte a això, i bueno, encara que anem tard, almenys s'està fent. Però això el que els obliga és això, a tenir peces de recanvi i servei postventa. Llavors, els productors, no, és que clar, si no venem els productes ens enfonsarem. Bueno, potser el teu negoci l'has de també reconduir una mica a el que és la reparació i el servei postventa. Doncs també és una manera també de donar llocs de feina, de tallers de reparació, és una altra línia de negoci. No el que estem malament acostumats dels últims 30 anys de l'usar i tirar, no? Uh-huh. I no fer, bueno, aquestes coses que fèiem abans, no? De reparar les coses. Jo recordo que a casa meva teníem una rentadora que jo va durar la vida sencera, perquè cada vegada que es feia malbé, doncs trucàvem al tècnic, venia i la reparava.
Exacte.
I ja està. I això sembla que s'ha perdut una mica. I també el comportament dels consumidors, també hem de tenir, doncs, una mica de consciència i de no estar canviant de coses cada 2 per 3. Si trobem un servei de reparació, que ara ja sembla que comença a haver-hi, doncs fer-ho servir i no llançar per llançar.
Exacte. Ara que comentaves això de la rentadora, sí que és cert que abans els electrodomèstics també eren protagonistes, no? En base a això, perquè abans una nevera, una rentadora, et durava. Jo me'n recordo també, els meus pares tenen la rentadora i la nevera des de fa 20 anys, no? I ara, en canvi, cada 5 anys t'estàs canviant una cosa a una altra i els electrodomèstics de casa doncs tenen també aquesta vida més curta i aquesta data de caducitat ja preestablerta, no? I és un cas també que crida l'atenció aquest. I sobretot afecta no només a l'economia en si i el fet d'haver-nos de estar comprant constantment nous electrodomèstics o nous aparells electrònics, sinó que afecta també el planeta, no? A nivell de contaminació i en el...
Sí,
en el...
Tornava a comentar.
Exacte, sí, a l'impacte perquè, del medi ambient.
Clar, això, a part dels productors i que no han de fer allò de l'obsolescència prematura programada, etcètera, vale, però nosaltres com a consumidors i com a persones que habiten aquest planeta hem de ser conscients de que només tenim un planeta.
Clar.
I els recursos són finits. Llavors... bueno, sembla ser que jo estic esperançada en aquest sentit. Va molt lent i va a poc, però sembla ser que s'està fent normativa i s'està orientant, diguem-ne, el sistema que tenim muntat cap a la, tornar a la reutilització, tornar a reparar, a mantenir una durada més de temps en els productes que adquirim.
Mm-hmm. Sí, sí. Tinc aquí la xifra i és que la vida mitjana d'un smartphone a Europa és de 3 anys i el telèfon hauria, per exemple, de durar uns 25 anys per compensar el seu impacte en el medi ambient. O sigui, no estem ni de prop, no estem ni de prop al que caldria per tal de no perjudicar ni el que fa la nostra butxaca ni el que fa el planeta en qüestions d'obsolescència programada. O sigui... tant de bo aquesta reparació de la que parlis a poc es vagi incorporant i no tinguem aquesta data de caducitat tan aviat pel que fa a aquests aparells i aquests electrodomèstics també de casa, perquè al final una impressora dura més o menys, no? Jo no recordo haver canviat la impressora, l'ordinador sí que depèn de com acaba fallant, però el tema dels telèfons mòbils o ara, per exemple, una rentadora, una nevera a la que falla ens hem fotut, no? Per dir d'alguna manera, o sigui, és un tema que...
I que es puguin reparar.
Exacte, que segurament doncs, hi ha solució. Així que tant de bo, doncs, això també estigui un pas per millorar d'aquí al futur i no ens carreguem el planeta com ho estem fent. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres un dia més sobre aquest tema també.
A vosaltres, bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar de potser l'alcalde millor considerat pels seus veïns. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen ells mateixos. Després de la publicitat us explico per què.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Agarras este coche, agarras esta full, agarras esta oferta, agarra tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'alcalde, amb qui parlarem ara, té una relació amb els seus veïns que ni jo mateixa podria explicar. Avui ell mateix ens explicarà com els ajuda i què és el que ha fet per ells i pel seu poble. Gairebé 5.000 pobles espanyols tenen menys de 1.000 habitants i aquests contínuament estan acostumats a veure els seus negocis i serveis reduir les seves activitats fins al punt de moltes vegades haver de tancar i acabar desapareixent. Aquest és el cas de Bovera, un poble de Lleida que va perdre l'únic supermercat que tenia, complicant d'aquesta manera la rutina i el dia a dia dels veïns. Ara bé, com a solució, han tingut sort en aquest aspecte i l'alcalde del municipi, l'Òscar Acero, va decidir posar-se en marxa i ajudar-los. Es va adonar de que podia utilitzar el seu taxi de 9 places amb un objectiu solidari i va començar a oferir gratuïtament els seus serveis com a taxista els veïns per traslladar-los al supermercat de Flix, el poble que es troba més proper i que està a uns 20 minuts amb cotxe. Avui en volem parlar amb ell, no? Perquè tant de bo tots els alcaldes fossin com l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina sort tenen els habitants de Bovera, no? D'aquí de Lleida, per poder comptar amb tu en el dia a dia i que els ajudis en aquest aspecte, no?
Correcte, vull dir, va sortir un problema, que al poble no hi havia botiga. Nosaltres estem intentant de ficar una botiga municipal, però en tot això la burocràcia, vull dir, és massa llarga, i jo vaig dir, bueno, ja que vaig jo a comprar els dimecres, ho organitzo i faig un preu al municipi, qui estigui interessat, que vingo, que jo els baixaré gratis perquè hi tinc d'anar jo, i no és un cos sobre els veïns ni res, i els veïns no paguen res.
Clar. Tot això ajudant sobretot als veïns que més ho necessiten, més o menys, quina és la mitjana d'edat dels veïns de Bovera?
La mitjana, ja hi ha molta gent jubilada, han tingut cotxe però ara no poden conduir, bene, i després ni tenim gent que han vingut al poble, que són immigrants, que estos no tenen cotxe i també venen a fer el servei perquè han d'anar a comprar.
Clar. Portes ja 5 mesos oferint aquest servei, no? I aprofites, doncs, el que comentaves, no? El teu viatge per anar a comprar, per portar, doncs, aquests veïns. Com us organitzeu per fer-ho?
Bueno, ara ja pretén, ja és una rutina, ja com si fos una parada en un autobús. Saben que el dimecres a les 10 i quart truquen, ahí surtin cap a Flix, i el que fan és trucar prèvia per si no hi ha plaça i puc baixar o no puc baixar. Si hi ha algú que no pot baixar, ells mateixos s'organitzen i també diuen, bueno, ja el que necessites, que són dos coses, ja te les compro un veí i li compre.
Uh-huh. I a part d'això, teniu, per exemple, alguna solució d'ara en endavant, d'aquí a curt termini, per exemple?
Nosaltres tenim una solució, el que passa és que els polítics ens han donat una ajuda, però han rebut que podem fer obres al local que volem comprar, podem equipar la botiga tal com mane, però no tenim l'opció de la compra del local. I és el que estem apretant. Vull dir, això va dirigit molt als polítics, que es donen compte que els municipis petits han de fer les coses una mica més a mida que no com fan en tothom, perquè a vegades, com és el meu cas, tinc diners per poder invertir, per fer les obres de la botiga i equipar, però no tinc diners per poder comprar un local.
Mm-hmm. Suposo que, tot i això, els habitants de Bovera deuen estar molt agraïts, no?, per l'ajuda que els estàs mostrant, i suposo que això també, a nivell personal, deu ser una satisfacció, no?, per tu mateix.
Correcte, vull dir, això és molta satisfacció de poder anar a dormir, que estàs ajudant, i tampoc, vull dir, i si em costés alguna cosa, ho faria igual, vull dir, jo vaig al metge en persones grans que van a Lleida, i el seu fill me diu, mira, jo treballo i no puc vindre, pots acompanyar tot, i jo dintre la visita com si fos un familiar.
Imagina't.
Li cobro el viatge, però les hores d'espera no li cobro, perquè crec que ho tinc de fer, vull dir.
Uh-huh. Ets com un familiar més de tots els que viuen allà.
Correcte, vull dir, jo crec que jo sóc el primer que tinc d'ajudar els veïns, i el veïns també m'ajuda a mi, però vull dir, jo sóc el primer que té un problema un veí i el tinc jo, i intentem solucionar, però ràpid, vull dir, no és com l'administració que diu, bueno, ja en parlarem d'aquí 3 mesos, ja no se sentarem, no, això és, ja s'ha de fer ja.
I quan fa, Òscar, que ets alcalde de Bovera?
Jo fa ara 14 anys que sóc alcalde de Bovera.
Fa 14 anys. I clar, des del primer moment ja t'has agafat, has tingut l'admiració i l'estima de tothom. Suposo que en el moment que vostè també necessiti alguna cosa, tindrà a tot el poble al seu costat, està clar.
Sí, sí, vull dir, jo dic algo i la gent està al meu costat, perquè jo també estic al costat de la gent.
Vull clar, dir, per això mateix.
M'han vingut no a l'Ajuntament, venen a casa meua quan tenen qualsevol problema de lo que sigo, o de telefonia, o d'aigua, o de lo que sigo, que no se'n convence meu, però venen, intentem solucionar-ho.
Clar. Doncs, Òscar, tant de bo tots els alcaldes tinguessin i donguessin l'ajuda que tu dones a tots els veïns de Bovera. Tenen molta sort de tenir-te i també de que els ajudis, doncs, en aquest viatge fins al supermercat més proper de Flix, a 20 minuts en cotxe, i tant de bo també, doncs, d'aquí poc temps pugueu tenir aquesta ajuda que demaneu i tingueu, doncs, aquesta nova botiga al poble. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, Valdo, i jo des del municipi crec que tots els municipis, tots els serveis han de ser municipals. Si no, és que no vindrà una empresa de fora a muntar un negoci al meu poble, que jo sóc conscient. Han de ser municipals, igual que tinc un metge o tinc un qualsevol servei, una botiga o un bar o un forn de pal, tenim de tindre municipal. I això va funcionar molt bé.
Mm-hmm. Doncs gràcies, Òscar.
Bueno, gràcies a vosaltres.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i el nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida.
Mm-hmm.
I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
Mm-hmm. En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tal com dormim, estarem protegits front la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Mm-hmm. Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat.
Mm-hmm.
Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que pot un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son. També és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, eh? O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convidar igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els hi pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etcètera, etcètera, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
El projecte solidari Polseres Candela compleix 10 anys, superant els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Actualment és un dels principals finançadors d'aquest àmbit de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'hi inverteixen cada any, Polseres Candela aporta una mitjana de 380.151 euros i fins ara ha contribuït, entre d'altres, a avançar en l'oncologia de precisió, en l'estudi dels tumors rabdoides i en millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. però aquesta iniciativa va començar arran de la història d'una nena. La confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu diagnosticada de leucèmia l'any 2013, quan va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital, va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir lliurar les polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric, i aquella iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Nosaltres hem pogut parlar amb la mare de la Candela, la Maria Porres, que ens ha explicat com va sorgir tot plegat amb la magnífica col·laboració també dels Xipirons.
Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos Xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
I és ara, 10 anys després, quan l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres, i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i l'IRB Barcelona.
Els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries, i com a totes les enfermetats minoritàries aquí al nostre país i a tot arreu del món, no se destinen prou diners. Vamos, sempre tenen prioritat, per exemple, els càncers d'adults, que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults. No, per això hem de deixar de... que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i d'actuar millor i d'aprendre.
A més, actualment, les tres nenes impulsores de les polseres Candela són ja joves universitàries i han passat el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Hem pogut parlar amb l'Emma Perrier, que és del Departament de Mecenatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ha explicat on rau realment l'èxit d'aquesta iniciativa.
Ningú podia preveure que aquest projecte tindria aquesta evolució. Al final va començar com qualsevol altra iniciativa de manualitats que surt del cor d'una família amb ganes d'ajudar, però no t'imagines que uns anys després podria arribar a aquesta amplitud. No sé si hi ha un secret. El secret jo crec que és d'haver compartit des del principi. Des del principi és un projecte que es va contagiar d'habitació en habitació, arribar a moltes famílies. Jo crec que és aquesta xarxa que al final ha funcionat i que darrere sabien que hi havia un cas concret. No?
Tot i això, afirma, el càncer infantil encara es considera el gran oblidat de la indústria farmacèutica.
La inversió que representa la recerca en el càncer infantil és una inversió molt gran per un mercat que no existeix darrere. Sí. I doncs això no ajuda que hi hagi inversions de la indústria farmacèutica, com és el cas amb totes les altres malalties minoritàries. Eh?
Recordem que actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos nous cada any de càncer pediàtric. L'alcalde, amb qui parlarem ara, té una relació amb els seus veïns que ni jo mateixa podria explicar. Avui ell mateix ens explicarà com els ajuda i què és el que ha fet per ells i pel seu poble.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Hola, que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto dos tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las dos. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Al matí del cap de setmana, a Cope Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Us imagineu enviar missatges quan estigueu morts? Bé, ben bé no és així del tot, però us expliquem com es podria fer aquí, al matí del cap de setmana. I atenció amb el que expliquem ara, perquè el tema és una mica susceptible de tractar. Els morts ja poden enviar correus electrònics. Es tracta d'una eina que es diu Goodbye Memo i que permet enviar missatges pòstums als familiars a través de la màgia de la intel·ligència artificial. Últimament és cert que hem sentit algunes notícies, no?, arran d'aquest tema, però això vol dir, precisament aquesta aplicació, que qualsevol persona viva podrà deixar missatges planificats i que els seus éssers estimats rebran una vegada que aquests hagin mort. Parlem sobre el tema i parlem precisament amb el creador d'aquesta aplicació, amb el Vincenzo. Vincenzo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de un tema un poco que nos tiene a todos así como confusos, ¿no? Por no saber exactamente ni de qué se trata, ni cómo funciona, ni cómo va a evolucionar tampoco esto con el paso de los años, porque últimamente es cierto que con la inteligencia artificial estamos viendo ya muchísimas cosas de este estilo, pero esta aplicación realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? ¿Y qué es lo bueno realmente de esta aplicación?
Bueno, gracias para la pregunta. Sí, es un tema que efectivamente la gente no quiere hablar, ¿ok? Sin embargo, es un tema tan famoso, digamos, tan popular, tan difundido, así como es la comida, la amistad, el amor, el sexo y todo esto. Porque es algo que efectivamente toca a todo el mundo y es la muerte, ¿ok? Y como todas las ideas, digamos así, de startup, nace a partir de un problema, de una necesidad. Porque te digo, hay concretamente un segmento de personas que, sobre todo en el momento en el cual tienen miedo que van a morir, pues en este momento empiezan a pensar que van a querer dejar mensajes que sean para decir adiós, para decir te quiero, para decir perdón. Y esas personas ahora mismo ya utilizan un sistema como el mío, pero con papel, con todos sus límites, ¿ok? En cambio, lo que hacemos con Goodbye Memo es que tú puedes escribir mensajes, lo puedes ir cambiando, añadir fotos y todo eso, y después tienes que elegir uno de dos sistemas que nos permiten entender que efectivamente ya no estás. Entonces, hasta aquel momento, los mensajes se quedan ahí, como si fuera un borrador de Gmail.
Porque, ¿cómo funciona realmente esta aplicación? ¿Cuándo se sabe, por ejemplo, que esa persona ha fallecido y que ya se pueden enviar los emails?
Gracias por la pregunta. Hay dos formas que puedes elegir, la una o la otra. Entonces, con el primer sistema, que le llamamos el autochequeo, sucede que tú eliges dos tiempos. Entonces, el primer tiempo es la frecuencia con la cual quieres que te preguntemos si estás viva o no. Y la segunda es el tiempo que te quieres dar para responder. Porque a lo mejor, sabes, no todo el mundo está ahí cada día ahí mirando los mails. Entonces, pues, le pones, o sea, avísame cada semana y si pasan 3 días y no te contesto, pues me puedes considerar como muerta. Pues, también hay otro chequeo de seguridad por si acaso te das otro mail extra.
¡Ostras!
Luego,
esto
hay
es...
otro que dan un poco de miedo, ¿no? Y de hecho, te digo, hay otro sistema que a lo mejor te deja un poquito más tranquilo, en el cual se te da un código, tú compartes este código con una persona de confianza y cuando tú falleces, esta persona de confianza introduce este código secreto a la web junto con su mail y básicamente, ¿sabes?, confirma que tú ya no estás.
De acuerdo, de acuerdo.
Y yo te digo, estamos trabajando para que sean más personas que tienen que chequear esta cosa para evitar, ¿sabes?, que tu amigo no te haga una broma, así decirlo.
Claro.
¿Sabes?
Claro, esta segunda...
Y en aquel momento los mensajes se envían.
Claro, esta segunda opción, hay un intermediario de por medio, ¿no?, que en este caso sería una persona de confianza que confirmaría, igual que lo hace en otros temas, ¿no?, que confirmaría en la aplicación la muerte y así se enviarían los mensajes.
Exacto, exacto. Solo que a diferencia de ir a un notario, estas cosas
claro,
pesadas y caras y todo eso, ahí vas a la web, pones el código y ya está.
Claro. Mejor eso que no, si no contesto en 3 días significa que ya estoy muerta, ¿no? Porque a lo mejor a la persona se le ha caído internet o está de vacaciones o algo y en ese momento no puede responder. Pero bueno, sirve claro, igualmente, claro, hay las dos opciones.
Ojo, imagínate que tú eres una persona terminal. Es que te digo, tenemos algunos usuarios así. Y terminal quiere decir que el médico te dice, oye, de
eso
aquí
sí,
una semana, de aquí a 3 días. Y ahí, ¿sabes?, pones un tiempo muy largo, no sé, en plan un mes, algo por el estilo, que se te avise cada mes. Entonces ahí no quieres compartir con nadie que estás utilizando esta herramienta, porque por lo que fuera, entonces aún así tienes la posibilidad de poderlo gestionar.
Claro, eso sí, eso sí. Claro, en los correos electrónicos se pueden ir, pueden ir acompañados tantos de texto con cosas que quizás no haya querido la persona decir antes, fotografías también, ¿no? Vídeos, o sea, puede haber un sinfín de información al gusto de cada uno y a las necesidades de cada uno, ¿no?
Así es. Y un detalle importante, porque estos contenidos no van en el correo que enviamos, sino en el correo solamente ponemos un enlace que va hasta la plataforma. Y esto porque queremos evitar que el correo pueda acabar en spam. Entonces, sabes que en un correo, si pones solamente texto, es muy difícil que acabe en spam. Y además tenemos un sistema para chequear las posibilidades que este correo pueda acabar en spam.
Uh-huh. Y ahora comentabas, ¿no?, los usuarios que ya tenéis, ¿qué tipo de experiencias, por ejemplo, vosotros desde los creadores de la aplicación habéis vivido ya con usuarios que lo hayan utilizado?
Hombre, te digo, nosotros evidentemente no miramos los mails, uh-huh, pero sí que con algunos usuarios hemos tenido la posibilidad de poder hablar con ellos. Y te digo, hay de todo, ¿eh? Hay entre por ejemplo las personas que están terminales, que no quiere decir que van a morir mañana, pero que han recibido la noticia de que tienen algún problema que no se va a solucionar y esta cosa les ha dado un poco de alivio.
Uh-huh.
Te digo, de eso se trata, de dar un poquito de alivio a la gente.
Yeah.
Y también después hay otra gente que son padres, eso también me ha chocado bastante porque claro, ellos han dicho, yo antes de ser padre jamás tuve miedo a morir. Me daba igual. Pero es como ahora me gusta estar al lado de mi hijo, me gusta poder tener la posibilidad de poder hacer algo, de que cuando yo no esté, aún así le quiero decir algo a mi hijo.
¿Y vosotros?
Y te digo,
Dime.
Y te digo, no se trata necesariamente de temas aburridos, legales, pesados de eso, porque por esto evidentemente hay plataformas legales, notarios y estas cosas caras y ¿sabes?, burocráticas, pero son mensajes más bien de cosas emocionantes, ¿sabes?
Uh-huh. Exacto.
Que te digo, por lo que nos han comentado ellos, ahora no sé si en los mensajes han puesto dónde se esconde el tesoro secreto o lo que, ¿sabes?
Sí, sí. Es claro, cada historia pues tiene su particularidad, ¿no? Imagino vosotros, por ejemplo, ¿en qué momento os viene a la cabeza y queréis crear esta aplicación? ¿De dónde surge la idea?
Sí, te digo, diferentes momentos. A ver, yo antes trabajaba en San Cugat del Vallès, ¿sabes?, hace unos años.
Uh-huh.
Y vaya a trabajar en moto desde Barcelona y veía accidentes, no te digo, un día aquí y el otro también, básicamente, ¿sabes? Y pensaba, hostia, si algún día yo me muriera, hombre, evidentemente es algo que no puedes controlar cuando te vas a morir, pero digo, me sabría muy mal que todos mis queridos estuvieran ahí llorando más de la cuenta y tal. Entonces digo, ojalá les pudiera escribir un mensaje que te enviara una vez que ya no estoy, en plan decir, oye, he muerto, pues pasa, pero a mi mamá, que te quiero mucho, a mi novia, que te quiero mucho, a mis amigos, que os quiero mucho, a esta persona en concreto que no me gustaba nada, pues se lo voy a decir. Entonces, estaba ahí y pensaba, molaría poder tener una herramienta que me permitiera hacer esto. Y por eso la desarrollé. Y después te digo, hablando más bien con personas que están en cuidados paliativos, ellos, esto me han confirmado, de que hay mucha gente que en el momento en que sabe que va a morir, pues va a tener esta necesidad. Y de hecho también estoy hablando con una autoridad, digamos así, de los cuidados paliativos, que es un profesor de Canadá, y digo, es verdad, una herramienta como esta hace falta, no existe, y también les digo, mucho cuidado, no solo los que van a escribir mensajes, sino en aquellos que los van a recibir.
Claro.
De hecho, estamos hablando con algunos psicólogos y tal, para incluir un enlace de sus servicios en estos mails, en plan de que, oye, Mar, has recibido este correo, que sepas que puede ser una cosa muy fuerte, si necesitas apoyo psicológico, pues que sepas que puedes acudir a esta cosa psicológica para hablar. ¿Vale?
Claro, porque dependiendo del mensaje, ¿no? Pues puede conllevar también algún problema psicológico más allá o tener necesidad de algún soporte, ¿no? Claro, en este caso, pues estos psicólogos harían también su función.
Exacto. No sé si así te pasa, ¿no? A mí me pasó hace pocos meses que falleció un pariente que no estaba previsto, ¿sabes? Que estaba al hospital, que tenía que hacer una operación y de repente falleció. Y me quedé tan mal. Me quedé tan mal y pensé, ojalá recibiera hoy mismo un mensaje de este tío y que me contara cualquier broma, cualquier tontería de las que hablábamos nosotros y se despidiera de mí. Uh-huh. Hombre, incluso mi dolo saldría, lo manejaría de una forma mucho más sencilla, ¿sabes?
Claro, sería otra forma de comunicarse y también de tranquilizar, quizás dependiendo del mensaje, quizás no, con tus familiares, ya que en ese momento pues ya no puedes hacerlo, ¿no? Pues
exacto.
Sin duda es una aplicación curiosa, nueva, desde luego, y que nos llama la atención a todos, además, que todos pasaremos por ese momento, así que se llama Goodbye Memo y...
Así es.
Y nada, a partir de ahora ya conocemos a Vincenzo, ¿no? Al creador de esta aplicación, que ya nos ha contado todo lo que se esconde detrás de estos mensajes y lo que se puede hacer a partir de ellos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tu experiencia, ¿no? De dónde sale esta idea y también lo de después, qué es lo que ha pasado y lo que lleva en sus manos esta aplicación para todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y para todo el mundo, pues utilizar la aplicación antes de que sea demasiado tarde.
Que vaya muy bien, gracias.
Igualmente, Teo.
I ara parlem d'hàbits perquè els espanyols mengem fora de casa cada cop més. De fet, la major part de la població adulta ho fa, i quasi el 74% ho fa els dies de cada dia, generalment perquè l'horari de feina no els permet tornar a casa, segons ho informen en l'últim informe d'alimentació a la societat del segle XXI post-pandèmia, decisió alimentària. Avui sobre el tema i sobretot per enfocar-nos també en com ho podem fer de la millor manera i ja sabeu també doncs, fer-ho de la manera més sostenible possible, volem parlar amb la Meritxell Hernández, que és CEO i fundadora de Roll It. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem d'això, no? La xifra és de que el 70% dels espanyols menja fora de casa amb tàpers, no? Que ens emportem normalment, però que no tenim realment consciència de si ho fem de manera sostenible o no.
Sí, moltes vegades, a veure, és bastant habitual doncs, veure gent que porta el tàper amb una bossa de plàstic perquè no taqui, no? I en el mercat doncs, hi ha altres opcions per poder-ho portar doncs, d'una manera molt més sostenible, no? I sense que generi aquest impacte mediambiental.
Mm-hmm. I quines serien les maneres de fer-ho correctament en aquest cas?
Doncs nosaltres, per exemple, a Roli tenim una alternativa al portatàpers, que és, doncs això és utilitzable, I a part, en el nostre cas, tens doncs, un 2x1, per un costat tens un pont de tapa i per l'altre, doncs, quan ho obres, tens unes estovalles, no? De manera que et dona ja més avantatges inclús que el transportar-lo, el transportar el tàper. Llavors és una manera doncs, molt sostenible perquè evites llançar embalatge superflu innecessari, com les bosses de plàstic, i és també molt pràctic perquè et serveix d'estovalla i a qualsevol lloc doncs, el pots obrir i tens una superfície neta on pots menjar. No?
Exacte, clar, normalment parlem ara de la gent que s'agafa el menjar de casa, no? Que se'l prepara prèviament i utilitza aquests tàpers perquè bàsicament l'opció de menjar fora de restaurant o a un bar, tot això doncs ho fa molt poca gent, no? Al final econòmicament també és insostenible, no diguem, vull dir, al final doncs surt molt més a compte comprar-se el menjar per casa normal i corrent com sempre, com quan fent la compra i fer-t'ho a casa i després emportar-t'ho prèviament, no?
Sí, i tant. O sigui, els diners, ja només, o sigui, els diners que t'arribes a estalviar són, sí, imagina't si vas a menú cada dia durant tota la teva vida laboral, són milers i milers i milers d'euros que t'estalvies, no? I després també doncs, el fet de poder menjar d'una manera molt més sana, molt més saludable, això també és molt important. I també el no perdre temps. Clar. Cada vegada doncs, tenim un horari més compacte. Abans, doncs, bueno, ara jo crec que ja hi ha no tantes empreses que acaben a les 7 de la tarda, però fins fa uns pocs anys era habitual. Llavors, clar, aquests horaris, no?, que estaves 2 hores per menjar, ara no. Ara s'intenta doncs, menjar més ràpid, poder sortir abans, i això també facilita molt.
I com ens hem d'organitzar, per dir-ho d'alguna manera, la setmana a l'hora d'emportar-nos el tàper? És possible fer-ho de manera saludable i ecològica en aquest cas? Clar, moltes vegades ens fa mandra, no?, el fet de preparar-nos les coses pel dia següent, però clar, fer un tàper implica també cuinar prèviament a casa i emportar-nos-ho, no? Això es pot fer de manera saludable? Ens ho podem organitzar bé, diguem?
A veure, sempre tot el tema del menjar és una bona planificació. O sigui, més que temps, el que importa és tenir una bona planificació, sobretot comprar doncs, aliments frescos i sants, i això és clau doncs, a l'hora de planificar-te la setmana. Després també doncs, hi ha el que anomenem batch cooking, no? De intentar doncs, cuinar amb bateria d'alguna manera, llavors agafar-te un dia de la setmana i aprofitar doncs, per cuinar tot el que vols menjar durant la setmana. Aleshores jo crec que és això, tenir aquest hàbit i crec que es pot aconseguir.
Clar.
Sí, t'estalvia molt temps.
Clar.
O sigui, és un guany, no?, en tots els aspectes, o sigui, a nivell de temps, a nivell de salut, per la teva butxaca.
Dedica un dia a organitzar-ho tot. I un dels problemes, clar, mediambientals més greus en aquest cas, en el dia a dia, és la quantitat de residus plàstics que generem, no?, en el nostre dia a dia. En aquest cas, amb aquests tàpers i amb aquest mecanisme, ens ho estalviaríem.
Sí. Totalment, o sigui, si ens parem a pensar la quantitat de residus que generem al dia, i ja no només portant el dinar, sinó doncs, també, per exemple, si ens emportem un entrepà, embolicant l'entrepà, no? O sigui, l'enemic número 1, que és el paper d'alumini, no? O sigui, o les bosses de plàstic que s'utilitzen doncs, per posar el sàndwich o els snacks, no? Tot això, per totes aquestes coses, podrien alternatives molt més sostenibles.
De fet, a les escoles, no?, quan els nens i nenes s'emportaven l'entrepà, fins fa pocs anys es feia amb el paper d'alumini, fins que,
sí.
no sé si a totes les escoles, però a moltes d'elles es va acabar prohibint, no?, i es va començar a demanar l'ús responsable de tàpers i de productes més així, no?, per tal de reduir aquest impacte mediambiental.
Sí, Així és com vam començar nosaltres doncs, l'any 2008 amb una alternativa al paper d'alumini, que és un embolcall reutilitzable pels entrepans, que és el rock and roll. I les escoles, en aquest cas, doncs, van acollir doncs, el producte i la idea molt bé, amb els braços oberts. I són moltes escoles les que des d'aquella època fins ara ja han prohibit el paper d'alumini. Jo crec que ja són poques les que deixen portar paper d'alumini i han sigut un dels nostres principals prescriptors a l'hora de recomanar opcions més sostenibles.
Exacte. Doncs Meritxell Hernández, CEO i fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos, guiar-nos una miqueta com podem portar-nos al dinar en el lloc de feina, de manera que no perjudiquem moltíssim el planeta i doncs no utilitzem aquests plàstics tan perjudicials. Bueno, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I ara volem parlar de que l'àrea metropolitana de Barcelona i la Federació Catalana de Vehicles Històrics han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar la interlocució entre els ciutadans i els propietaris de vehicles històrics o clàssics i el Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. Aquest acord, que amb dues parts consideren positiu, reconeix el valor industrial i cultural dels vehicles amb matrícula històrica i té com a objectiu, a més, agilitzar els tràmits previstos en el reglament del Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres també autoritzats a les zones de baixes emissions metropolitanes dins del termini previst i en la forma escaient. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com funciona tot plegat amb el director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Vigas. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, estem parlant d'un reconeixement dels vehicles històrics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quines són les novetats i com funciona això que tindrem a partir d'ara?
Bé, abans que tot, permeteu-me fer una mica una explicació ràpida del que ha estat la zona de baixes emissions de, diguéssim, de Barcelona i dels municipis del seu voltant, no?, que ha sigut una experiència exitosa a nivell de l'Estat, diguem-ne, una experiència que ha permès doncs, reduir la contaminació a la nostra ciutat amb una sèrie d'indicadors de l'ordre del 30% en aquests últims anys i que doncs, ha contribuït moltíssim a la salut i a l'aire net dels nostres ciutadans, de tota aquesta aglomeració de més de 3 milions d'habitants que vivim en tot aquest àmbit. No? Això és important doncs, que remarcar que hi ha hagut aquest efecte positiu perquè realment l'instrument fonamental per dur això a terme ha estat doncs, la retirada de vehicles més antics, els vehicles més contaminants. Són vehicles que respecte als vehicles actuals, els de nova fabricació, els que ara estem comprant al mercat, doncs tenen un nivell de contaminació 35-40 vegades superior al que són aquests vehicles actuals. Per tant, estem parlant de vehicles molt, molt contaminants que tenen una incidència molt important i que convenia doncs, retirar de la circulació en els dies laborables i a les hores de més circulació, que és el que hem fet. No? Dit això, és evident que dintre d'aquests vehicles més antics doncs, hi ha uns vehicles amb característiques especials, que són els vehicles històrics i clàssics, no? Que són aquells que tenen més de 30 anys, i era necessari doncs, reconèixer-los doncs, aquesta singularitat, reconèixer la singularitat d'aquests vehicles dintre d'aquesta operació de restricció de circulació de vehicles més antics. Per tant, doncs, en aquests se'ls dona un tracte especial, ateses les seves característiques, que pertanyen doncs, a col·leccionistes, que tenen, diguéssim, tenen alguns events, algunes, diguéssim, algunes reunions en les quals s'exhibeixen i que convé doncs, mantenir per qüestions culturals i qüestions històriques. Aquest és una mica el motiu del conveni.
Clar, realment hi ha molta gent que tingui vehicles històrics o són, com comentaves, més aviat col·leccionistes?
són més aviat de caràcter de col·leccionista, són vehicles que, diguéssim, normalment estan associats en aquesta federació de vehicles històrics, la gran majoria, la immensa majoria estan associats, són gent que crea en xarxa, una xarxa cultural interessant, en el sentit doncs, que exhibeixen aquests vehicles, els porten a celebracions, no, el més conegut segurament és el Rally de Sitges, però no és l'únic, evidentment, hi ha moltes trobades d'aquest estil, són trobades també que en països d'Europa doncs, són molt habituals, a Anglaterra tenen una gran tradició, per exemple, i doncs aquí també creiem que a Catalunya tenen una tradició important, i era important reconèixer això, reconèixer aquest valor cultural i aquest valor històric d'aquests vehicles i donar-los facilitats de cara a poder circular i a que no siguin multats.
Clar. I a partir d'ara, això què comportarà? Què és el que en tindrem de nou?
Bueno, bàsicament, diguem-ne que tindrem unes facilitats perquè els associats en aquesta federació doncs, puguin dur a terme les seves activitats d'exhibir els vehicles, de reunir-se, diguéssim, amb events doncs, que puguin fer caps de setmana o dies feiners, no? I, per tant, tindrem molta facilitat perquè, diguem-ne, no siguin multats. Per tant, que tinguin unes excepcions, diguem-ne, dintre del registre metropolità de vehicles... diguem-ne, de baixes emissions. No? Aquest registre metropolità s'ha creat, diguem-ne, per, d'alguna manera, excepcionar els vehicles que tinguin o bé permisos o bé motius d'excepció. En aquest cas, hi ha tots els ciutadans que tenen vehicles més antics, doncs tenen 24 dies en els quals poden circular al llarg de l'any, si ho sol·liciten, és a dir, per tant, tenen que estar registrats en aquest registre perquè siguin reconeguts en aquell dia concret i tinguin una excepció i, per tant, no se'ls multi, per tant, quan hi hagi un reconeixement per càmeres o per la policia, doncs no siguin multats. Aquest és un element important d'aquests 24 dies, però, a més, aquests vehicles històrics, a més, aquests dies, doncs també podran tenir reconeixement específic per determinats events, per determinades trobades que puguin fer, determinats aconteixements de caràcter municipal, organitzats pels municipis, organitzats per altres administracions, organitzats per ells mateixos, no? Doncs també podran tenir aquestes excepcions durant aquests dies, o durant aquests caps de setmana, o durant aquests dies de la setmana, que doncs, tinguin aquests events. No? Mm-hmm. Per tant, és simplement un reconeixement addicional, una protecció addicional per aquest interès cultural, aquest interès històric que tenen.
I ara, per exemple, una persona que tingui un vehicle històric, què és el que ha de fer? Quins passos ha de seguir per tal d'obtenir aquest reconeixement?
En aquest cas serà més fàcil perquè simplement a través de la seva federació, en la qual tenen relació habitual i estan associats i per tant tenen una relació continuada i una assessoria, doncs a través de la federació podran demanar, diguem-ne, aquests dies de permís per circular i per tant serà la federació qui directament amb l'àrea metropolitana gestionarà aquests dies de permís i seran així seran inscrits en el registre metropolità d'exempcions i en el registre metropolità de vehicles estrangers, que també tenim vehicles estrangers inscrits, doncs es farà aquest tràmit. Per tant, serà més senzill per ells que a través de la pròpia federació podran dur a terme aquests tràmits.
D'acord. Això vol dir que a partir d'ara potser veiem vehicles històrics pel carrer, no?, de manera normal, no?, com no acostumava a passar, i els veiem doncs més sovint, no?
Bueno, esperem que sigui així. Nosaltres volem donar justament facilitats perquè això passi. Insisteixo que a Europa és molt, diguéssim, molt habitual tenir aquests, no, aquests festivals, aquestes trobades, no, aquestes exhibicions, aquestes fires, i aquí doncs creiem que és un valor important, no? És l'automòbil doncs ha sigut una tradició important en el nostre país, i diguem-ne, bueno, creiem que doncs posar-ho en valor és important, és un aspecte cultural més de la nostra societat. I creiem que això pues, seran facilitats perquè sempre, evidentment, dependrà de l'esforç d'aquestes persones que tenen aquests vehicles, perquè, evidentment, s'han de mantenir, s'han de posar a punt. Cada exhibició d'aquestes, malgrat que per ells és un plaer, doncs, requereix el seu esforç. Però, bueno, esperem facilitar-los de que aquestes activitats es generalitzin i que encara estiguin més presents a la vida cultural del nostre país.
Doncs Joan Maria Vigas, director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, això que potser tindrem ja aquí a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins aquí el programa d'avui. Ara, com sempre, us deixem amb Agropopular, però nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora amb molts més temes per endavant. Que acabeu de passar un molt bon dissabte. Bon dia.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.